ara són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Front Comú per millorar els resultats educatius a Catalunya. El govern ha signat un acord amb l'OCDE per millorar les competències dels alumnes en 4 anys. Jona Vilà.
El president de la Generalitat demanarà l'ajuda dels experts, els docents i els municipis per intentar revertir els mals resultats de Catalunya a l'informe del 2022.
Ho farem amb totes les parts implicades en el sistema educatiu català, molt especialment amb els docents, amb tots aquells treballadors i treballadores públics, servidors i servidores públics que treballen al sistema educatiu de Catalunya. També amb els alumnes i també amb les famílies dels alumnes. I també amb la resta d'administracions públiques, molt particularment amb el món municipal i amb el món local.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.
Els fets van tenir lloc ahir a la nit a la zona entre els carrers de Saturn i Venus, on es va produir un tiroteig entre dos clans de persones vinculades al tràfic de drogues. Una dona va resultar ferida lleu.
Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha condemnat fermament els fets i ha tornat a reclamar la necessitat de recuperar l'espai públic de manera urgent. Un fet que, segons l'alcaldessa, passa per incorporar mesures excepcionals pel control i la retirada d'armes.
Pedro Sánchez adverteix que la dictadura pot tornar i crida a defensar la democràcia en l'acte pels 50 anys de la mort del general Franco.
El programa d'actes du el lema Espanya en llibertat i han acudit els ministres del PSOE i de Sumar, però no al PP, que argumenta que la democràcia no va començar al 75. El rei Felip VI tampoc no hi era per problemes d'agenda, segons la Zarzuela.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania.
En cultura, l'edició número 38 del Festival Folk Internacional Tradicionarius arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins l'abril.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Arturo Gaia o els 15 anys de Mármur seran les propostes més destacades del 38è Tradicionarius. Anaïs Falcó forma part de l'organització.
El fil conductor d'aquest Tradicionarius, com ja heu anat veient i amb els cartells, amb la imatge i també si heu pogut fullejar una mica el programa, és la Mediterrània. La Mediterrània no deixa de ser un constructe, però també és un desig de pertànyer a un territori, a una geografia que vol ser contrast amb un nord, amb una part més atlàntica, que a vegades ens ha inspirat, o una part més ibèrica, que ara està amb molta força i que a vegades sembla que se'ns vulgui menjar. Però aquesta vegada anem a mirar aquesta visió des de casa nostra cap al mar, mar enllà.
I en esports, Jordi Cervantes, cautelar urgent pel Barça abans de la semifinal de la Supercopa d'Espanya.
Els blaugranes juguen a partir de les 8 del vespre la primera semifinal de la competició contra l'Atlètic Club, que es disputa a Jeddah, a l'Aràbia Saudita. Els jugadors dirigits per Hansi Flick, que ja van guanyar el títol fa 2 anys, volen plantar-se a la final de diumenge. Un duel marcat per la concessió d'última hora del Consejo Superior de Deportes al Barça de la mesura cautelar urgent que permet la inscripció provisional de Dani Olmo i Pau Víctor, que, malgrat tot, avui no podran jugar aquest partit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ambient suau, el que hi ha hagut i encara hi ha, de fet, aquest dimecres, i amb més núvols. A hores d'ara el cel s'està tapant a moltes comarques, fins i tot han arribat a caure algunes gotetes, ben despistades i empeses per aquest vent. Per exemple, les comarques del nord de Lleida i també a l'interior de Tarragona. Aquest vent, que sobretot a les comarques de Girona, el Pirineu, també alguns indrets de les muntanyes de Barcelona, està sent i ha estat, de fet, també més insistent. Temperatura agradable i, de fet, així ha de continuar aquesta nit i el dijous no ha de fer gaire fred. De fet, no tindrem gairebé ni gelades durant la propera nit i matinada. I la temperatura, la màxima del dijous, que arribarà a passar dels 20 graus en algunes comarques de la costa i prelitoral i també de Girona, sempre amb vent de ponent, més fort a les comarques tarragonines i barcelonines i amb aquest cel simplement amb núvols prims, poc destacables. A la tarda, la del dijous, alguns de més gruixuts al Pirineu de Lleida. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs comencem parlant d'un accident que s'acaba de produir ara mateix a l'A2, a Martorell, en sentit Lleida, un carril tallat i un quilòmetre i mig de lentitud. També hem de parlar d'una avaria a la C60 que s'ha produït fa una estona, però encara entre a Argentona, en sentit Mataró, hi ha un carril tallat i 3 quilòmetres de lentitud, amb tendència a anar millorant. I si fem una repassada ràpida, els accessos sud, encara problemes a l'A2, a Brera, en sentit Lleida. En el cas de les accessos nord, amb aturades a Mollet cap a Girona, a la B30 lateral de la P7 a Barberà, amb aturades en ambdós sentits, i a la C33 i la C58 aturades de Montcada cap a Trinitat. Evidentment, les rondes amb molta mobilitat. Això és tot. No baixeu la guàrdia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Front comú per millorar els resultats educatius a Catalunya. El govern ha signat un acord amb l'OCDE per millorar les competències dels alumnes en 4 anys.
El president de la Generalitat demanarà l'ajuda dels experts, els docents i els municipis per intentar revertir algunes de les últimes dades que han posat de manifest importants mancances, sobretot en matemàtiques i comprensió lectora. Salvador Illa ho ha dit després de firmar un acord amb l'OCDE, l'organisme que gestiona les proves PISA, per revertir els mals resultats de Catalunya a l'informe del 2022.
Illa ha precisat que l'acord no busca resultats per demà passat, sinó que s'ha fixat un horitzó de 4 anys, és a dir, fins al 2028, per diagnosticar, implantar i consolidar mesures i fer-ne difusió, segons ha dit Esther Minguell.
L'acord amb l'OCDE s'ha firmat a l'Escola Pública Marta Mata de Barcelona, un centre d'alta complexitat on el president de la Generalitat s'ha mostrat confiat amb el sistema educatiu català. Salvador Illa avisa que aquest conveni no veurà resultats immediats, sinó que es planteja com un camí de 4 anys. Aquest 2025 serà de diagnosi, el 26 i 27 per implementar les mesures i el 2028 per avaluar i compartir els resultats. Per poder fer-ho, Illa ha demanat la implicació de tot el món educatiu.
Ho farem amb totes les parts implicades en el sistema educatiu català, molt especialment amb els docents, amb tots aquells treballadors i treballadores públics, servidors i servidores públics que treballen al sistema educatiu de Catalunya. També amb els alumnes i també amb les famílies dels alumnes. I també amb la resta d'administracions públiques, molt particularment amb el món municipal i amb el món local.
En la signatura de l'acord, Andreas Leischer, director d'Educació i Competències de l'OCDE, ha explicat que Catalunya té les eines fonamentals per obtenir uns bons resultats i que, compartint els casos d'èxit d'altres països, esperen inspirar per atraure els millors professors a les aules i per utilitzar més bé els recursos.
La resposta del sindicat d'ensenyament USTEC no s'ha fet esperar.
El sindicat ha criticat la signatura d'aquest acord perquè considera que no és l'OCDE qui ha de marcar el rumb del sistema educatiu del país, sinó els professionals de l'educació, que són els que coneixen les necessitats del sistema educatiu català. El sindicat exigeix una reunió urgent amb el president de la Generalitat i la consellera d'Educació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Els fets van tenir lloc ahir la nit a la zona entre els carrers de Saturn i Venus, on es va produir, com dèiem, aquest tiroteig entre dos clans de persones vinculades al tràfic de drogues. Una dona va resultar ferida lleu. Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
El tiroteig es va produir a 4:05 de les 11 de la nit en diversos carrers, d'entre els quals Austral, Saturn i Venus. Mossos explica que els trets procedien de diverses armes curtes i una de llarga. En vídeos publicats per la periodista Anna Ponsiu, El Caso, es pot veure un grup de persones, d'entre les quals almenys una, disparant de manera reiterada. A través de les xarxes socials, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha condemnat fermament els fets i ha tornat a reclamar la necessitat de recuperar l'espai públic de manera urgent. Un fet que, segons l'alcaldessa, passa per incorporar mesures excepcionals pel control i la retirada d'armes. L'única manera de garantir, ha dit Cañete, que els veïns i veïnes puguin viure tranquils al seu barri. Ser parlamentari popular, l'exregidor badaloní Juan Fernández, també publica un vídeo a les xarxes i demana a la consellera d'Interior, Núria Parlon, una compareixença immediata on doni explicacions de mesures per acabar amb els tirotejos, diu, continuats a la mina.
I les plantacions de marihuana, la multireincidència i la falta de recursos són els grans reptes en matèria de seguretat a la comarca del Maresme.
Alcaldes i alcaldesses s'han reunit avui amb la consellera Núria Parlon per traslladar-li aquestes i altres preocupacions i per reclamar més recursos.
Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
Durant la trobada, a porta tancada, els alcaldes han exposat les seves reivindicacions en matèria de seguretat, especialment la necessitat d'acabar amb la multireincidència delictiva i les plantacions de marihuana. Francesc Alemany és president del Consell Comarcal del Maresme.
La multireincidència, les ocupacions amb delinqüència al darrere, temes vinculats a les plantacions de Maria, que també tenen un vincle amb les ocupacions, que també tenen un vincle amb la delinqüència.
Per la consellera Parlon, aturar la proliferació de plantacions de marihuana a Catalunya és un dels grans reptes que té la policia sobre la taula i que necessita de més recursos i també més coordinació entre les policies.
És una problemàtica que està ben diagnosticada i ara cal abordar-la amb determinació. Per això requerim millorar les investigacions, per tant tenir més efectius destinats a la feina d'investigació, i requerim també una bona coordinació amb les policies locals que fan aquesta tasca de proximitat amb el conjunt de la ciutadania per detectar aquestes activitats il·lícites.
Aquesta és la primera vegada que els alcaldes i alcaldesses es troben per analitzar la situació de la seguretat al Maresme amb els responsables de la Generalitat.
Notícies en xarxa.
En clau política, Pedro Sánchez ha reivindicat la democràcia i ha advertit que la dictadura pot tornar.
Ho ha dit a la presentació del programa d'actes que el govern espanyol ha preparat en motiu dels 50 anys de la mort de Franco i que du el lema Espanya en llibertat. Hi han acudit els ministres del PSOE i de Sumar, però no el PP, que argumenta que la democràcia no va començar al 75. El rei Felip VI tampoc no hi era per problemes d'agenda, segons la Sarsuela.
Mont Carvajal.
Ha estat el primer d'un centenar d'actes que el govern espanyol farà durant aquest any i que tenen tres objectius, segons han explicat. Celebrar la transformació econòmica i social dels darrers 50 anys, retre homenatge als que van fer-ho possible i transmetre als joves la importància de viure en democràcia. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha alertat sobre l'auge de l'extrema dreta a Europa i al món.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania.
I ha afegit que tots els demòcrates, també els de dretes, han de lluitar per defensar la democràcia. L'acte s'ha fet al Museu Nacional Centre de Reina Sofia, on hi ha el Guernica de Picasso, que Pedro Sánchez ha agafat de símbol.
Com dèiem, el PP s'ha desmarcat de l'acte del govern espanyol sobre Franco i ho ha fet amb un viatge a les zones afectades per la Dana.
El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo, ha assegurat que Sánchez vol tapar els casos de corrupció amb Franco.
Mientras el sanchismo saca el comodín de Franco para tapar toda su corrupción, el Partido Popular va a reunir a sus presidentes autonómicos este fin de semana en Asturias para hablar de España, para hablar de los temas importantes.
Nova crida a donar sang en la marató de donants que demà començarà en un centenar de municipis de Catalunya.
L'objectiu és recuperar les reserves que, com cada any, han caigut un 20% per les festes de Nadal.
Fa dos anys que les donacions de sang han experimentat una lleugera baixada a Catalunya, una crida que fan sobretot els joves. Maite Polo.
Aquest any caldran més de 240.000 donacions per més de 70.000 persones hospitalitzades. És gairebé la mateixa quantitat de bosses recollides durant tot l'any passat. El repte és aconseguir 10.000 bosses entre demà i el 18 d'aquest mes. El president del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits és Andreu Mascolell, exconseller d'Universitats, i ha adreçat un missatge als més joves.
Especulo que això de la donació de sang atrapa. Si una vegada comences ja no ho deixes. El component és més sòlid amb la gent més gran que la gent més jove. Per tant, es tracta de que els joves comencin i els atraparan.
La persona que més vegades ha donat sang a Catalunya és Teresa Urguín, de Barcelona, 257. I creu que la punxada, paradoxalment, si es tenen en compte les modes, és el que fa enrere els joves.
Ahir el meu net es va anar a fer un piercing i, ai, això no fa mal. Com que no fa mal? Faràs 18 anys, doncs ja, a donar sang, si no costa res.
Fa menys mal que un piercing.
Segur?
Això podria ser un eslògan per a la gent jove.
El comentari l'ha fet l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha presentat la Marató de Donants de forma conjunta i telemàtica amb els alcaldes de les altres tres capitals catalanes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, la planta de tractament de residus orgànics de Can Barba, al Vallès Occidental, busca arribar a les 60.000 tones tractades el 2027. Avui s'ha presentat el projecte d'ampliació cofinançat pels fons Next Generation i l'Agència Catalana de l'Aigua. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
La planta de tractament de residus orgànics de Can Barba triplicarà la seva capacitat. Serà gràcies a una inversió de 44 milions d'euros finançada en gairebé dues terceres parts per fons Next Generation i per l'Agència Catalana de Residus en el terç restant. La planta passarà de tractar 21.000 tones anuals a 60.000 amb dues línies de pretractament que podran absorbir la generació de residu orgànic de tota la comarca amb tendència a l'alça. Es mantindrà la producció de biogàs i s'aconseguirà biometà de qualitat que s'injectarà a la xarxa de gas. Rafa Agüeto és el president del Consorci de Residus del Vallès Occidental.
Amb l'ampliació de la planta, aquesta serà excedentària en energia. Per un costat, amb el biogàs i amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, es produirà el 260% de l'energia que consumeix, fet que ajudarà a reduir les emissions que es generarien en el futur a causa d'un augment de tones de residus orgànics del Vallès Occidental.
Al febrer es preveu licitar el contracte de l'obra i l'explotació de l'ampliació de la planta i adjudicar-lo abans de l'estiu. La nova planta podria entrar en funcionament la segona meitat de 2027.
Satisfacció de les entitats municipalistes amb la decisió de la Generalitat i de les operadores de telefonia mòbil de posar remei als problemes de connectivitat que pateixen, especialment les comarques d'interior i del Pirineu, i es feliciten que se'ls tingui en compte.
Des de la Federació de Municipis de Catalunya proposen plans de contingència tecnològica per agilitzar la relació entre tots els actors implicats quan es registri una incidència.
Ho han dit en declaracions al Notícies en Xarxa. Helena Puigdueta.
El vicepresident de la Federació de Municipis i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, considera que en un país asimètric com el nostre és del tot necessari universalitzar un servei cada vegada més essencial si es vol evitar ciutadans de primera i segona. Són declaracions a la Xarxa.
Al final han de creure que si les telecomunicacions, la connectivitat és un servei essencial de relació al nostre país, hem de fer que tothom se senti que forma part d'aquest servei essencial i, per tant, hem de buscar mecanismes i protocols de relació que ens permetin articular millor resposta en cas que hi hagi incidències i en cas de que puguem saber planificar com volem créixer a nivell articular al país. Hem d'intentar que hi hagi un país i un rerepaís. És un país amb majúscules, tot sencer. Per tant, no pot haver en temes de connectivitat ciutadans de primera i de segona.
Durant la reunió a tres bandes d'ahir a Palau es va acordar crear un comitè tècnic de seguiment d'incidències i revisar els mecanismes de contacte dels ajuntaments amb les operadores.
Rebuda institucional pels castellers de Vilafranca. El president Salvador Illa els ha felicitat al Palau de la Generalitat com a guanyadors de la 29a edició del concurs de Castells de Tarragona 2024. A Esplugues Televisió, Aina García.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut al Palau de la Generalitat els guanyadors del concurs de Castells de Tarragona 2024, els castellers de Vilafranca. El concurs de Castells es va celebrar el passat 6 d'octubre a la Tarraco Arena, on els verds van aconseguir revalidar el títol de campions enfront la colla la Vella de Valls, que va renunciar en la cinquena ronda. Els castellers han fet l'entrega al president de la Generalitat una figureta del Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals, tres volums de la història dels castellers de Vilafranca, dos mocadors de la colla i una revista de Cal Figarot. En aquesta reunió, el president ha volgut felicitar els castellers per la victòria i han pogut conversar sobre els futurs projectes i objectius de la colla. Des dels castellers de Vilafranca han expressat l'orgull que senten al rebre un homenatge per part de la Generalitat. La 29a edició va ser molt ajustada, on els verds van aconseguir i guanyar gràcies al 9 de 9 en folre. Amb aquesta victòria, els castellers de Vilafranca s'han endut 12 vegades el títol de campions de les 14 darreres edicions. Només en les edicions del 2000 i 2008 va endur-se el premi la colla La Vella de Valls.
La 28a Fira de l'Oli de les Borges Blanques creix en superfície i reunirà 37 productors, la majoria provinents de les comarques de Ponent, però també de zones com els Pallars, Tarragona, Barcelona, l'Empordà o Jaén.
En el marc del certamen s'inaugurarà l'Oleoteca, un nou espai de divulgació de la cultura de l'oli d'oliva verge extra.
Uau, Lleida Ràdio, Quim Gasó.
Fins a 37 productors d'oli, majoritàriament de Ponent, però també d'altres indrets de l'Estat, participaran en una mostra que inclourà activitats com tastos, show cookings, àpats populars, concerts i una jornada tècnica orientada a la gestió del sòl. L'alcalde de les Borges Blanques, Josep Ferran, ha explicat que aquesta edició pretén ser la més oberta i ambiciosa de la seva història. Per aquest motiu, la principal novetat d'enguany serà la inauguració de l'Oleoteca, situada a l'antic bar de vidre, que vol ser l'espai de referència de la cultura de l'oli a les Borges durant tot l'any. Ho detalla l'alcalde Josep Ferran.
Serà un equipament que es vol dedicar a la promoció de
la cultura de l'oli. No parlem només del sector de l'oli, sinó de la cultura de l'oli, que és un concepte bastant més ampli, on podem parlar de patrimoni, de pedra seca, de memòria, de paisatge, etc.
Ferran també ha volgut mostrar el posicionament ferm de la Fira de l'Oli contra la planta de tractament de residus que s'està projectant a Juneda. Ha afirmat que la fira no es pot mantenir aliena a la realitat del sector i a l'amenaça que suposa sobre el sector productiu. Dissabte, dia 18 al migdia, tindrà lloc un acte protagonitzat per a menys 14 ajuntaments de les Garrigues, el Pla d'Urgell i l'Urgell contra el projecte d'instal·lació d'aquesta planta gasificadora.
I Sant Vicenç dels Horts es prepara per convertir-se en capital de la pastisseria.
Aquest municipi del Baix Llobregat celebrarà la 8a Mostra Internacional de Pastisseria del 24 al 26 de gener. Professionals de renom de la pastisseria elaboren les seves creacions davant del públic en un format proper i popular amb entrada gratuïta.
Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
El primer nom confirmat per aquesta edició va ser el de Jordi Roca, que l'any passat va inaugurar la mostra i es va comprometre a tornar per actuar davant del públic. També veurem en acció, per exemple, Ale Rivas, l'altre pilar de Rocambolesc, i Marcos Díaz, autor del millor torró creatiu d'Espanya el 2024 des de la pastisseria Rosana de Calafell. El discurs inaugural el farà Cristian Escrivà.
Només que sapigueu que estaré inaugurant la 8a Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts, i encara no sé com, però intentaré sorprendre-us.
Durant la mostra també es lliuraran els guardons Fava de Cacau, que reconeixen les 50 millors pastisseries de Catalunya. Les guanyadores s'anunciaran el 25 de gener.
En cultura, l'edició número 38 del Festival Folk Internacional Tradicionarius arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins a l'abril.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Arturo Gaia o els 15 anys de Mármur seran les propostes més destacades del 38è Tradicionarius.
La inauguració del certamen, que commemorarà aquests 15 anys de l'estrena del projecte Mármur, servirà també per revisionar la feina d'artistes com ara Mauricio Martinotti, Joan Soler i Amigó o Jordi Fàbregas.
La programació inclou més de 60 activitats i 14 presentacions de projectes. I la majoria de les iniciatives incloses al festival tindran un fil conductor comú, la Mediterrània. Anaïs Falcó forma part de l'organització.
El fil conductor d'aquest Tradicionarius, com ja heu anat veient i amb els cartells, amb la imatge i també si heu pogut fullejar una mica el programa, és la Mediterrània. La Mediterrània no deixa de ser un constructe, però també és un desig de pertànyer, amb un territori, amb una geografia que vol ser contrast amb un nord, amb una part més atlàntica, que a vegades ens ha inspirat, o una part més ibèrica, que ara està amb molta força i que a vegades sembla que se'ns vulgui menjar. Però aquesta vegada anem a mirar aquesta visió des de casa nostra cap al mar, mar enllà.
El Festival de Folk Internacional Tradicionarius promou la música folk i fomenta aliances artístiques i musicals d'arrel tradicional.
Acomiadem cultura amb la mítica cançó de Puff, el drac màgic, i és que el seu creador, el cantautor i compositor Peter Yarrow, ha mort a Nova York als 86 anys.
Membre del trio musical Peter, Paul and Mary i activista polític, va defensar causes socials molt diverses i es va convertir en una icona del folk i del progressisme. La cançó sobre el drac més cèlebre no va trigar a formar part de la cultura popular nord-americana i britànica i posteriorment de la d'altres països amb nombroses traduccions. A Catalunya, diverses interpretacions han contribuït a popularitzar-la. Joan Boix va fer la versió catalana que es va enregistrar per primera vegada l'any 1967.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça juga aquest vespre a partir de les 8 la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol a l'Aràbia Saudita, un partit que arriba després de la mesura cautelar urgent d'última hora que ha aconseguit el Consejo Superior de Deportes, que permet al Barça la inscripció provisional de Dani Olmo i Pau Víctor. En qualsevol cas, tots els jugadors avui no podran jugar al partit davant l'Athletic Club. El tècnic blaugrana Hansi Flick confia en les possibilitats de l'equip.
When we follow the match.
Hem de seguir la línia del partit davant l'Atlètic de Madrid. Vam fer un bon partit, vam jugar molt bé amb l'estil que volem. Si guanyem ens donarà confiança, si no, aprendrem dels errors. És el procés normal per avançar.
Un 11 del Barça que ja coneixem, amb Chesney a la porteria. Segons informa la cadena COPE, Iñaki Peña arriba tard que jugarà aquest partit. A la defensa, Balde, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí, Jules Koundé, al mig del camp per Pedri, Gavi i Marc Casadó. I la tripleta atacant serà per Rafinha, Lamine Yamal, que torna a l'11 titular després de la lesió, i Robert Lewandowski. Pendents d'aquest partit, continua també els moviments d'oposició a la Junta encapçalada per Joan Laporta es mantenen. I avui hem sentit el soci Jordi Ferrer, que volia liderar una moció de censura al president blaugrana. Ferrer es mostra ferm en que el procés tiri endavant en breu.
Jo crec que la moció és imminent, eh? Si algú es pensa que la moció s'ha aturat, que és més lluny de la realitat, estarem vigilants. Jo el convido a que la presenti el senyor Víctor Font després de les pressions que va fer el senyor Marc Cornet. I res, jo posaré a collir firmes perquè el meu únic objectiu és cessar el president Laporta i tota la seva junta directiva.
I en paral·lel, un grup de socis ha presentat avui una denúncia a la Comissió de Disciplina del Club Blaugrana arran del dany reputacional que consideren que ha ocasionat el cas Olmo. En l'escrit demanen la inhabilitació del president Joan Laporta i de 4 membres més de la cúpula del club. Encara en clau blaugrana, a la Copa del Rei, el Barça s'enfrontarà al Betis als vuitens de final, que es disputaran a partit únic a Montjuïc la setmana vinent. Els dos equips es van a trobar a Sevilla fa un mes amb empat a 2 al marcador. Els verdiblancs són novens a la Lliga en la pugna per les places europees. Els vuitens de final deixaven 3 duels més entre equips de primera, amb l'Atlético Osasuna com el més igualat a priori i el Real Madrid, que jugarà al Bernabéu davant el Celta, i l'Atlètic de Madrid, que visitarà l'Elx de segona. I partit en directe, esport en directe, divisió d'honor femenina d'handbol, el Granollers visita la pista del Vera Vera i de moment 9 minuts de partit, 6-7 per les vallesanes.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that.
What's love but a second-hand emotion? What's
tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Front comú per millorar els resultats educatius a Catalunya. El govern ha signat un acord amb l'OCDE per millorar les competències dels alumnes catalans en 4 anys. Jona Vilà.
El president de la Generalitat demanarà l'ajuda dels experts, els docents i els municipis per intentar revertir els mals resultats de Catalunya a l'informe PISA del 2022.
Ho farem amb totes les parts implicades en el sistema educatiu català, molt especialment amb els docents, amb tots aquells treballadors i treballadores públics, servidors i servidores públics que treballen al sistema educatiu de Catalunya. També amb els alumnes i també amb les famílies dels alumnes. I també amb la resta d'administracions públiques, molt particularment amb el món municipal i amb el món local.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
Els fets van tenir lloc ahir a la nit a la zona entre els carrers de Saturn i Venus, on es va produir un tiroteig entre dos clans de persones vinculades al tràfic de drogues. Una dona va resultar ferida lleu.
Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha condemnat fermament els fets i ha tornat a reclamar la necessitat de recuperar l'espai públic de manera urgent. Un fet que, segons l'alcaldessa, passa per incorporar mesures excepcionals pel control i la retirada d'armes.
Pedro Sánchez adverteix que la dictadura pot tornar i crida a defensar la democràcia en l'acte pels 50 anys de la mort del general Franco.
El programa d'actes du el lema Espanya en llibertat i han acudit els ministres de PSOE i de Sumar, però no el PP, que argumenta que la democràcia no va començar als 75. El rei Felip VI tampoc no hi era per problemes d'agenda, segons ha dit la Zarzuela.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania.
En cultura, l'edició número 38 del Festival Folk Internacional Tradicionarius arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins l'abril.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Arturo Gaya o els 15 anys de Marmur seran les propostes més destacades del 38è Tradicionarius. Anaïs Falcó forma part de l'organització.
La Mediterrània no deixa de ser un constructe, però també és un desig de pertànyer a un territori, a una geografia que vol ser contrast amb un nord, amb una part més atlàntica, que a vegades ens ha inspirat, o una part més ibèrica, que ara està amb molta força i que a vegades sembla que se'ns vulgui menjar. Però aquesta vegada anem a mirar aquesta visió des de casa nostra cap al mar, mar enllà.
I en esport, Jordi Cervantes, cautelar urgent pel Barça abans de la semifinal de la Supercopa d'Espanya.
Els blaugranes juguen a partir de les 8 del vespre la primera semifinal de la competició contra l'Atlètic Club, que es disputa a Jidà, a l'Aràbia Saudita. Els jugadors dirigits per Hansi Flick, que ja van guanyar el títol fa 2 anys, volen plantar-se a la final de diumenge. Un duel marcat per la concessió del Consejo Superior de Deportes al Barça de la mesura cautelar urgent que permet la inscripció provisional de Dani Olmo i Pau Víctor. Malgrat tot, avui no podran jugar aquest partit.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ambient suau, el que hi ha hagut i encara hi ha, de fet, aquest dimecres, i amb més núvols. A hores d'ara el cel s'està tapant a moltes comarques, fins i tot han arribat a caure algunes gotetes, ben despistades i empeses per aquest vent. Per exemple, les comarques del nord de Lleida i també a l'interior de Tarragona. Aquest vent, que sobretot a les comarques de Girona, al Pirineu, també alguns indrets de les muntanyes de Barcelona, està sent i ha estat, de fet, també més insistent. Temperatura agradable i, de fet, així ha de continuar aquesta nit i el dijous no ha de fer gaire fred. De fet, no tindrem gairebé ni gelades durant la propera nit i matinada. I la temperatura, la màxima del dijous, que arribarà a passar dels 20 graus en algunes comarques de la costa i prelitoral i també de Girona, sempre amb vent de ponent, més fort a les comarques tarragonines i barcelonines i amb aquest cel simplement amb núvols prims poc destacables. A la tarda, la del dijous, alguns de més gruixuts al Pirineu de Lleida. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. En aquests moments hem de dir que encara hi ha algun punt de lentitud a la 2 entre Martorell i Castellbisbal en sentit Lleida i que l'accident que hi havia a la 2 a Sant Feliu del Llobregat s'ha restablert la circulació. Per tant, bones notícies. Pel que fa als accessos nord, no hem de mencionar cap incidència, per tant, normalitat. Això sí, compte a la C60, on encara s'ha circulat amb alguna mica la lentitud a l'Argentona en sentit Mataró, les rondes amb força mobilitat, però, com diem, amb tendència tota a millorar molt i a tornar a la tranquil·litat. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Front Comú per millorar els resultats educatius a Catalunya. El govern ha signat un acord amb l'OCDE per millorar les competències dels alumnes catalans en 4 anys.
El president de la Generalitat demanarà l'ajuda dels experts, els docents i els municipis per intentar revertir algunes de les últimes dades que han posat de manifest importants mancances, sobretot en matemàtiques i comprensió lectora. Salvador Illa ho ha dit després de firmar un acord amb l'OCDE, l'organisme que gestiona les proves PISA, per revertir els mals resultats de l'any de Catalunya a l'informe del 2022.
Illa ha precisat que l'acord no busca resultats per demà passat, sinó que s'ha fixat un horitzó d'uns 4 anys fins al 2028 per diagnosticar, implantar i consolidar mesures i fer-ne difusió. Esther Minguell.
L'acord amb l'OCDE s'ha firmat a l'Escola Pública Marta Mata de Barcelona, un centre d'alta complexitat on el president de la Generalitat s'ha mostrat confiat amb el sistema educatiu català. Salvador Illa avisa que aquest conveni no veurà resultats immediats, sinó que es planteja com un camí de 4 anys. Aquest 2025 serà de diagnosi, el 26 i 27 per implementar les mesures i el 2028 per avaluar i compartir els resultats. Per poder fer-ho, Illa ha demanat la implicació de tot el món educatiu.
Ho farem amb totes les parts implicades en el sistema educatiu català, molt especialment amb els docents, amb tots aquells treballadors i treballadores públics, servidors i servidores públics que treballen al sistema educatiu de Catalunya. També amb els alumnes i també amb les famílies dels alumnes. I també amb la resta d'administracions públiques, molt particularment amb el món municipal i amb el món local.
En la signatura de l'acord, Andreas Leischer, director d'Educació i Competències de l'OCDE, ha explicat que Catalunya té les eines fonamentals per obtenir uns bons resultats i que compartint els casos d'èxit d'altres països esperen inspirar per atraure els millors professors a les aules i per utilitzar més bé els recursos.
La resposta del sindicat d'ensenyament USTEC no s'ha fet esperar.
El sindicat ha criticat la signatura d'aquest acord perquè considera que no és l'OCDE qui ha de marcar el rumb del sistema educatiu del país, sinó els professionals de l'educació, que són els que coneixen les necessitats del sistema educatiu català. El sindicat exigeix una reunió urgent amb el president de la Generalitat i la consellera d'Educació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els fets van tenir lloc ahir la nit a la zona entre els carrers de Saturn i Venus, on es va produir un tiroteig entre dos clans de persones vinculades al tràfic de drogues. Una dona va resultar ferida lleu. Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
El tiroteig es va produir a 4:05 de les 11 de la nit en diversos carrers, d'entre els quals Austral, Saturn i Venus. Mossos explica que els trets procedien de diverses armes curtes i una de llarga. En vídeos publicats per la periodista Anna Poncio, El Caso, es pot veure un grup de persones, d'entre les quals almenys una, disparant de manera reiterada. A través de les xarxes socials, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha condemnat fermament els fets i ha tornat a reclamar la necessitat de recuperar l'espai públic de manera urgent. Un fet que, segons l'alcaldessa, passa per incorporar mesures excepcionals pel control i la retirada d'armes. L'única manera de garantir, ha dit Cañete, que els veïns i veïnes puguin viure tranquils al seu barri i a les seves llars. Per la seva banda, el portaveu del grup parlamentari popular, l'exregidor badaloní Juan Fernández, també publica un vídeo a les xarxes i demana a la consellera d'Interior, Núria Parlon, una compareixença immediata on doni explicacions de mesures per acabar amb els tirotejos, diu, continuats a la Mina.
Encara en successos, les plantacions de marihuana, la multireincidència i la falta de recursos són els grans reptes en matèria de seguretat a la comarca del Maresme.
Alcaldes i alcaldesses s'han reunit avui amb la consellera Núria Parlon per tres recursos.
Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
Durant la trobada, a porta tancada, els alcaldes han exposat les seves reivindicacions en matèria de seguretat, especialment la necessitat d'acabar amb la multireincidència delictiva i les plantacions de marihuana. Francesc Alemany és president del Consell Comarcal del Maresme.
La multireincidència, les ocupacions amb delinqüència al darrere, temes vinculats a les plantacions de Maria, que també tenen un vincle amb les ocupacions, que també tenen un vincle amb la delinqüència.
Per la consellera Parlon, aturar la proliferació de plantacions de marihuana a Catalunya és un dels grans reptes que té la policia sobre la taula i que necessita de més recursos i també més coordinació entre les policies.
És una problemàtica que està ben diagnosticada i ara cal abordar-la amb determinació. Per això requerim millorar les investigacions, per tant tenir més efectius destinats a la feina d'investigació, i requerim també una bona coordinació amb les policies locals que fan aquesta tasca de proximitat amb el conjunt de la ciutadania per detectar aquestes activitats il·lícites.
Aquesta és la primera vegada que els alcaldes i alcaldesses es troben per analitzar la situació de la seguretat al Maresme amb els responsables de la Generalitat.
En clau política, Pedro Sánchez ha reivindicat la democràcia i ha advertit que la dictadura pot tornar.
Ho ha dit a la presentació del programa d'actes que el govern espanyol ha preparat en motiu dels 50 anys de la mort de Franco i que du el lema Espanya en llibertat. Hi han acudit els ministres del PSOE i de Sumar, però no el PP, que argumenta que la democràcia no va començar al 75. El rei Felip VI tampoc no hi era per problemes d'agenda, segons ha dit la Sarsuela.
Mont Carvajal.
Ha estat el primer d'un centenar d'actes que el govern espanyol farà durant aquest any i que tenen tres objectius, segons han explicat. Celebrar la transformació econòmica i social dels darrers 50 anys, retre homenatge als que van fer-ho possible i transmetre als joves la importància de viure en democràcia. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha alertat sobre l'auge de l'extrema dreta a Europa i al món.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania.
I ha afegit que tots els demòcrates, també els de dretes, han de lluitar per defensar la democràcia. L'acte s'ha fet al Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, on hi ha el Guernica de Picasso, que Pedro Sánchez ha agafat de símbol.
Com dèiem, el PP s'ha desmarcat de l'acte del govern espanyol sobre Franco i ho ha fet amb un viatge a les zones afectades per la Dana.
El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo, ha assegurat que Sánchez vol tapar els casos de corrupció amb Franco.
Mientras el sanchismo saca el comodín de Franco para tapar toda su corrupción, el Partido Popular va a reunir a sus presidentes autonómicos este fin de semana en Asturias para hablar de España, para hablar de los temas importantes.
I en clau local, aquesta tarda ple de relleu a l'alcaldia de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret s'ha acomiadat del càrrec per centrar-se en la seva tasca com a diputada del Parlament de Catalunya. Anem, però, fins allà. Ràdio Vilafranca, Judit Benagas, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, aquí des de Santa Margarida i els Monjos, avui la que ha estat 14 anys alcaldessa del municipi, Imma Ferret, ha renunciat fa pocs minuts al càrrec per dedicar-se íntegrament al seu paper, com deies, de diputada al Parlament, des d'on continuarà treballant, segons afirma, pels interessos tant del municipi com de la comarca. Ferret compaginava els dos càrrecs des de les darreres eleccions a la Cambra Catalana el passat mes de maig, cosa que ha vist que no és factible. Durant el ple de renúncia, Ferret ha recordat que es va convertir en la primera dona alcaldessa del municipi i ha explicat que en aquests anys ha gestionat moments molt complicats, com ara la crisi econòmica, un procés independentista i una pandèmia, sumats als reptes actuals, com ara la sequera, la problemàtica de l'habitatge o el canvi climàtic. Visiblement emocionada, Ferret, que ha estat 18 anys en total al consistori, ha fet una valoració positiva de tot aquest temps i l'oposició ha agraït la tasca feta per l'alcaldessa, però també des de Junts i Esquerra l'han titllat d'irresponsable per deixar el govern en aquests moments i consideren que ha estat un canvi de cromos per posar a l'alcaldia una persona no escollida per la ciutadania. El ple de renúncia ha acabat quan passaven pocs minuts a les 7 de la tarda i ara mateix el que s'està celebrant és l'inici del ple, també extraordinari, de tria de la nova persona que ocuparà l'alcaldia, que previsiblement serà Esther Marmaneu, que és la que fins ara ha estat primera tinent d'alcaldia.
Moltíssimes gràcies, Judit Benages, des de Ràdio Vilafranca. N'estarem pendents a través dels butlletins de la xarxa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova crida a donar sang en la Marató de Donants, que demà començarà en un centenar de municipis de Catalunya.
L'objectiu és recuperar les reserves que, com cada any, han caigut un 20% per les festes de Nadal.
Fa dos anys que les donacions de sang han experimentat una lleugera baixada a Catalunya, una crida que fan sobretot els joves, Maite Poló.
Aquest any caldran més de 240.000 donacions per més de 70.000 persones hospitalitzades. És gairebé la mateixa quantitat de bosses recollides durant tot l'any passat. El repte és aconseguir 10.000 bosses entre demà i el 18 d'aquest mes. El president del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits és Andreu Mascolell, exconseller d'Universitats, i ha adreçat un missatge als més joves.
Especulo que això de la donació de sang atrapa. Si una vegada comences ja no ho deixes. El component és més sòlid amb la gent més gran que la gent més jove. Per tant, es tracta de que els joves comencin i els atraparem.
La persona que més vegades ha donat sang a Catalunya és Teresa Urguín, de Barcelona, 257. I creu que la punxada, paradoxalment, si es tenen en compte les modes, és el que fa enrere els joves.
Ahir el meu net es va anar a fer un piercing i, ai, això no fa mal. Com que no fa mal? Faràs 18 anys, doncs ja, a donar sang, si no costa res.
Fa menys mal que un piercing.
Segur.
Això podria ser un eslògan per
segur
a la gent jove.
El comentari l'ha fet l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha presentat la Marató de Donants de forma conjunta i telemàtica amb els alcaldes de les altres tres capitals catalanes.
Notícies en xarxa.
En territori, la planta de tractament de residus orgànics de Can Barba, al Vallès Occidental, busca arribar a les 60.000 tones tractades al 2027. Avui s'ha presentat el projecte d'ampliació, cofinançat pels fons Next Generation i l'Agència Catalana de l'Aigua. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
La planta de tractament de residus orgànics de Can Barba triplicarà la seva capacitat. Serà gràcies a una inversió de 44 milions d'euros finançada en gairebé dues terceres parts per fons Next Generation i per l'Agència Catalana de Residus en el terç restant. La planta passarà de tractar 21.000 tones anuals a 60.000 amb dues línies de pretractament que podran absorbir la generació de residu orgànic de tota la comarca amb tendència a l'alça. Es mantindrà la producció de biogàs i s'aconseguirà biometà de qualitat que s'injectarà a la xarxa de gas. Rafa Agüeto és el president del Consorci i de residus al Vallès Occidental.
Amb l'ampliació de la planta, aquesta serà excedentària en energia. Per un costat, amb el biogàs i amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, es produirà el 260% de l'energia que consumeix, fet que ajudarà a reduir les emissions que es generarien en el futur a causa d'un augment de tones de residus orgànics del Vallès Occidental.
Al febrer es preveu licitar el contracte de l'obra i l'explotació de l'ampliació de la planta i adjudicar-lo abans de l'estiu. La nova planta podria entrar en funcionament la segona meitat de 2027.
Satisfacció de les entitats municipalistes amb la decisió de la Generalitat i de les operadores de telefonia mòbil de posar remei als problemes de connectivitat que pateixen especialment les comarques d'interior i del Pirineu. I es feliciten també que se'ls tingui en compte.
Des de la Federació de Municipis de Catalunya proposen plans de contingència tecnològica per agilitzar la relació entre tots els actors implicats quan es registri una incidència.
Ho han dit en declaracions al Notícies en xarxa. Elena Puigdueta.
El vicepresident de la Federació de Municipis i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, considera que en un país asimètric com el nostre és del tot necessari universalitzar un servei cada vegada més essencial si es vol evitar ciutadans de primera i segona. Són declaracions a la xarxa.
Al final han de creure que si les telecomunicacions, la connectivitat és un servei essencial de relació al nostre país, hem de fer que tothom se senti que forma part d'aquest servei essencial i per tant hem de buscar mecanismes i protocols de relació que ens permetin articular millor resposta en cas que hagi incidències i en cas de que puguem saber planificar com volem créixer a nivell articular al país. Hem d'intentar que hi hagi un país i un rere país. És un país amb majúscules, tot sencer. Per tant, no pot haver en temes de connectivitat ciutadans de primera i de segona.
Durant la reunió a tres bandes d'ahir a Palau, es va acordar crear un comitè tècnic de seguiment d'incidències i revisar els mecanismes de contacte dels ajuntaments amb les operadores.
Més coses. Rebuda institucional pels castellers de Vilafranca. El president Salvador Illa els ha felicitat al Palau de la Generalitat com a guanyadors de la 29a edició del concurs de Castells de Tarragona 2024. Esplugues Televisió, Aina García.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut al Palau de la Generalitat els guanyadors del concurs de castells de Tarragona 2024, els castellers de Vilafranca. El concurs de castells es va celebrar el passat 6 d'octubre a la Tarraco Arena, on els verds van aconseguir revalidar el títol de campions enfront la colla La Vella de Valls, que va renunciar a la cinquena ronda. Els castellers han fet l'entrega al president de la Generalitat una figureta del Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals, tres volums de la història dels castellers de Vilafranca, dos mocadors de la colla i una revista de Cal Figarot. En aquest aquesta reunió, el president ha volgut felicitar els castellers per la victòria i han pogut conversar sobre els futurs projectes i objectius de la colla. Des dels castellers de Vilafranca han expressat l'orgull que senten al rebre un homenatge per part de la Generalitat. La 29a edició va ser molt ajustada, on els verds van aconseguir guanyar gràcies al 9-9 en folre. Amb aquesta victòria, els castellers de Vilafranca s'han endut 12 vegades el títol de campions de les 14 darreres edicions. Només en les edicions del 2000 i 2008 va endur-se el premi La Colla La Vella de Valls.
I la 28a Fira de l'Oli de les Borges Blanques creix en superfície i reunirà 37 productors, la majoria provinents de les comarques de Ponent, però també de zones com els Pallars, Tarragona, Barcelona, l'Empordà o Jaén.
En el marc del certamen s'inaugurarà l'Olioteca, un nou espai de divulgació de la cultura de l'oli d'oliva verge extra.
Uau, i de ràdio, Quim Gasó.
Fins a 37 productors d'oli, majoritàriament de Ponent, però també d'altres indrets de l'Estat, participaran en una mostra que inclourà activitats com tastos, showcookings, àpats populars, concerts i una jornada tècnica orientada a la gestió del sòl. L'alcalde de les Borges Blanques, Josep Ferran, ha explicat que aquesta edició pretén ser la més oberta i ambiciosa de la seva història. Per aquest motiu, la principal novetat d'enguany serà la inauguració de l'Oleoteca, situada a l'antic bar de Vidre, que vol ser l'espai de referència de la cultura de l'oli a les Borges durant tot l'any. Ho detalla l'alcalde Josep Ferran.
Serà un equipament que es vol dedicar a la promoció de la cultura de l'oli. No parlem només del sector de l'oli, sinó de la cultura de l'oli, que és un concepte bastant més ampli, on podem parlar de patrimoni, de pedra seca, de memòria, de paisatge, etc.
Ferran també ha volgut mostrar el posicionament ferm de la Fira de l'Oli contra la planta de tractament de residus que s'està projectant a Juneda. Ha afirmat que la fira no es pot mantenir aliena a la realitat del sector i a l'amenaça que suposa sobre el sector productiu. Dissabte, dia 18 al migdia, tindrà lloc un acte protagonitzat per a menys 14 ajuntaments de les Garrigues, el Pla d'Urgell i l'Urgell contra el projecte d'instal·lació d'aquesta planta gasificadora.
En cultura, l'edició número 38 del Festival Folk Internacional Tradicionarius arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins l'abril.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Arturo Gaia o els 15 anys de Marmur seran les propostes més destacades del 38è Tradicionarius.
La inauguració del certamen, que commemorarà aquests 15 anys de l'estrena del projecte Marmur, servirà també per revisionar la feina d'artistes com ara Mauricio Martinotti, Joan Soler i Amigó o Jordi Fàbregas.
La programació inclou més de 60 activitats i 14 presentacions de projectes, i la majoria de les iniciatives incloses al festival tindran un fil conductor comú, la Mediterrània. Anaïs Falcó forma part de l'organització.
El fil conductor d'aquest Tradicionarius, com ja heu anat veient i amb els cartells, amb la imatge i també si heu pogut fullejar una mica el programa, és la Mediterrània. La Mediterrània no deixa de ser un constructe, però també és un desig de pertànyer amb un territori, amb una geografia que vol ser contrast amb un nord, amb una part més atlàntica, que a vegades ens ha inspirat, o una part més ibèrica, que ara està amb molta força i que a vegades sembla que se'ns vulgui menjar. Però aquesta vegada anem a mirar aquesta visió des de casa nostra cap al mar, mar enllà.
I encara en cultura, els Premis Enderroc 2025 obren la votació popular.
Des d'avui i fins al 19 de gener ja es poden votar els millors discos, cançons, videoclips i artistes de l'any en la primera de les tres rondes dels Premis Enderroc 2025 per votació popular. La gala de la 27a edició dels Premis de la Música Catalana tindrà lloc el dijous 6 de març a l'Auditori de Girona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça juga aquest vespre, a partir de les 8, la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol a l'Aràbia Saudita, un partit que arriba després de la mesura cautelar urgent d'última hora que ha concedit el Consejo Superior de Deportes, que permet al Barça la inscripció provisional de Dani Olmo i Pau Víctor. En qualsevol cas, tots els jugadors no podran jugar avui al partit davant l'Atlètic Club, on ja sabem l'onze inicial amb Chesney a la porteria, defensa per Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez i Balde, mig al camp per Marc Casado, Pedri i Gavi, i la tripleta d'atac amb Rafinha, Lewandowski i Lamine Yamal. El tècnic blaugrana Hansi Flick confia en les possibilitats del seu equip.
When we follow the match.
Hem de seguir la línia del partit davant l'Atlètic de Madrid. Vam fer un bon partit, vam jugar molt bé amb l'estil que volem.
When we win this,
si guanyem ens donarà confiança, si no, aprendrem dels errors. És el procés normal per avançar.
A la Copa del Rei, el Barça s'enfrontarà al Betis als vuitens de final, que es disputaran a partit únic a Montjuïc la setmana vinent. Tots els equips es van trobar a Sevilla ara fa un mes. En hoquei patins, el jugador Marc Torra ha anunciat la seva retirada al final de temporada.
Ha anunciat avui a través d'un comunicat a les seves xarxes socials que es retira de l'hoquei. Un vídeo emotiu des del pavelló parroquial de Tordera, on va començar a patinar i on va debutar amb 15 anys a la màxima categoria estatal de l'hoquei amb el Club Patí Tordera.
Vull deixar-ho ara, en un moment que encara em sento fort, encara em sento important, recentment aixecant un títol com a capità. Però com tota la vida, hi ha un inici i un final. I crec que ha arribat el meu final. Marxo satisfet, feliç i en pau amb mi mateix, de la manera que ho volia deixar.
En la seva llarga trajectòria, el tordarenc ha jugat amb el Club Patí Tordera, el Lloret, el Vic, el Barça, el Benfica, el Reus Deportiu i des del 2018 que milita a l'Olivariense portuguès. Dins del seu palmarès destaquem les quatre copes europees que va aconseguir amb tres clubs diferents de manera consecutiva, una gesta única dins de l'esport que practica que cap altre jugador ha pogut aconseguir.
I anem a l'esport en directe. En bàsquet, a l'Eurocamp masculina, la penya ha jugat des de 7:45 al Palau Olímpic davant el Besiktas. Al segon quart, inici del segon període, guanya la penya 26-14. Els verdinegres els cal un triomf per retallar distàncies davant les places d'accés als vuitens de final. En handbol, a la Lliga Guerreras Iberdrola, el balonmano Granollers, que encadena 5 victòries seguides, visita la pista del tercer classificat, el Vera Vera. De moment, a la segona part, 16-13 per les locals. I en voleibol tenim el duel català a la Lliga Iberdrola entre el Sant Cugat i el Barça. El primer set el domina el conjunt blaugrana per 22-24.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vila a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat, 107.4.
Thank you.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura, la vicepresidenta primera del govern.